Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, per la terra, que ja és divendres. Per fi és divendres 1 de març del 2019. Clar, és que ja estem al mes de la primavera. Clar, aquí, poc a poc. Poco a poco. Estem a les portes d'un cap de setmana d'ambient, a més, primaveral, especialment demà passat diumenge. Predominarà el sol al cap de setmana, tot i que estones quedarà enterbolit pel pas d'algun núvol prim i també es combinarà amb algunes boires als matins. La setmana que ve s'intueix un canvi, deia la Mònica, a partir de dimarts que ve, que farà baixar els termòmetres i potser portarà alguns ruixats. Un divendres que saludarem els portaveus de les defenses d'Esquerra i Junts per Catalunya, Joan Ignasi Elena i Francesc Homs, que s'afegiran aquest matí a la tertúlia, com sempre, a partir de 8:45, Jordi Bosch, Glòria Freixa, Ernest Folch i Rafa López. Amb ells parlarem del que ha donat de si aquesta setmana el judici del procés, després que ahir els protagonistes del dia del Tribunal Suprem van ser el lendakari Urkullu i el ministre Zoido. L'exministre de l'Interior va protagonitzar la declaració més llarga del dia, de 2 hores i mitja, en què va treure's de sobre qualsevol responsabilitat de les càrregues policials de l'1 d'octubre i la va traspassar al coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que feia de coordinador de dispositiu i els comandaments operatius. De fet, Pérez de los Cobos declararà dimarts que ve. Zoido també assegura que no té massa detalls de l'abans i el després de l'1 d'octubre i es va limitar a dir que la policia i la Guàrdia Civil van actuar per complir les ordres judicials davant dels dubtes que els generava l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat en un interrogatori ple d'expressions com no lo sé, lo desconozco o no me consta. De la seva banda, el lendakari Urkullu va reconèixer que va fer de mediador entre Moncloa i Generalitat, que no tenia garanties que el govern d'Espanya no aplicaria el 155 si Carles Puigdemont convocava eleccions i que el president català va decantar se per la DUI per les pressions del carrer i del seu grup parlamentari. Tot plegat després que la defensa de Carles Mundó, qui va ser conseller de Justícia, ha presentat un escrit al Tribunal Suprem en què acusa la Fiscalia de mentir durant tot el seu interrogatori i que el Tribunal Constitucional hagi tombat els recursos d'empara que havien presentat Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i així els hagi obert la porta a recórrer instàncies europees. Els esports, el València serà el rival del Barça a la final de Copa, que jugarà el dissabte 25 de maig al Benito Villamarín de Sevilla. Els valencians van guanyar ahir 1-0 precisament al Betis a Mestalla, en gol de Rodrigo, i gràcies a l'empat a 2 de l'anada van certificar la classificació per la final. Mentrestant, el Girona obre aquest vespre a Madrid la 26a jornada de Lliga. Ho farà a les 9 contra el Rayo Vallecano a Vallecas, en directe com sempre aquí a RAC1. I a 2:15 en aquest estudi, el Mago Pop, que acaba de comprar, sembla, avui ens ho confirmarà o no, el Teatre Victòria de Barcelona i que ens presentarà la temporada Barcelona del immens espectacle i molt recomanable que és Nada és Impossible. Avui el Mago Pop torna aquí al món a RAC1 i després la pilota a l'olla amb el gran Fermí Puig, que ens proposarà una recepta perquè es cuini sola mentre mirem el futbol. Atenció, perquè avui fa arròs de calamarsets. Això és traca, això és traca. I a l'última hora, com sempre, ens fotran fora amb els clàssics cafres habituals: David Broc, David Llorenç, Eli Pineda, Xavi Bundó, Ramon Bartolí, Mònica Usart, amb les previsions del temps a la carta. Si voleu saber el temps que farà aquest cap de setmana en qualsevol punt del planeta, ja ho sabeu ara mateix, elmón@racu.net, elmón@racu.net, o via Twitter, elmónaracu, tot junt. I amb el David Solans i el diàling, com sempre, al migdia, i ole, 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 ole. Al cap de setmana. Són les 6:03, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Marwin, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Marc?
Sí, s'ha tancat la tercera setmana del judici per l'1 d'octubre al Suprem i es reprendrà dilluns amb la declaració de nous testimonis que ja no responen a un perfil polític. Juan Ignacio Zoido va ser dels últims de declarar ahir. L'exministre de l'Interior es va mostrar desmemoriat sobre l'operatiu policial i la violència dels agents i va carregar contra els Mossos i la Generalitat.
No debe de culparse a la policía y a la Guardia Civil, sino que deben de asumir la responsabilidad todos aquellos que asumieron, promovieron, incitaron y alentaron la celebración de este referéndum que estaba prohibido.
Un Zoido que també va apuntar que els Mossos volien comprar armes de guerra. En canvi, el Lehendakari Íñigo Urkullu va defensar el seu paper de mediador entre els dos governs. Assegura que Mariano Rajoy no va garantir que aturaria el 155 si Carles Puigdemont renunciava a la declaració d'independència i convocava eleccions.
Y esto es lo que transmití en el último instante al president Puigdemont, que me requería alguna garantía. Yo le dije que yo no podía ofrecer garantías. En todo caso, sí, una intuición a la que me he referido de cuál sería la disposición del presidente del gobierno español, que no era muy dado a la aplicación del artículo 155 realmente.
Y allí también va a destacar esta declaración de Ada Colau.
El 1 de octubre fue de la gente. Fueron millones de personas autoorganizadas. Y si me permiten añadir, a mí se me parte el alma, señoría, de ver que el señor Cuixart está hoy aquí en situación de prisión preventiva, como el resto de acusados, con quienes puedo tener discrepancias políticas. Pero si por el 1 de octubre estamos hoy aquí, deberíamos estar millones de personas.
En las últimas horas también
brillant,
ha agafat...
He de dir brillant l'alcaldessa de Barcelona. Brillant Ada Colau. Brillant amb aquesta declaració. Què més?
Només deixa'm dir-te que aquestes últimes hores ha agafat força un escrit que la defensa de Carles Mundó ha presentat al tribunal. Acusen la fiscalia d'haver mentit durant el seu interrogatori. L'exconseller de Justícia aporta diversos correus electrònics de l'octubre del 2017 en què diverses instàncies judicials li agraïen la seva col·laboració durant el referèndum per haver facilitat que els jutjats de guàrdia treballessin amb normalitat.
De Zoido m'ho guardo per les 8. Elis, elis. Sembla que el que és més trist, ho dic seriosament i no hi ha cap punt d'ironia, no entenc com aquest senyor va poder ser ministre d'Espanya. A la vegada que també t'he de dir que la persona que té l'estadista més important que té en aquests moments l'Estat es diu Íñigo Urkullu. O sigui, allò que diuen que és un home d'Estat, el Lehendakari Urkullu és un home d'Estat. Amb la declaració d'ahir es va poder veure clarament. I després, evidentment, el tema Zoido. Però esclar, bueno, ara veurem gent que empitjora la marca, eh? Hi ha gent que empitjora la marca, que ahir Casado va ser a Barcelona. Què més tenim d'aquesta nit de matinada?
Sandro Rosell ha pogut dormir altre cop a casa seva gairebé 2 anys després de l'última vegada. L'expresident del Barça és a Barcelona i no tornarà a Madrid fins d'aquí a 10 dies per una nova sessió del judici. Ahir els agents de la Guàrdia Civil que van investigar el cas van insistir que Rosell va cobrar i repartir comissions il·legals amb l'antic responsable del futbol brasiler.
De debò que és al·lucinant. Jo és que m'alegro molt que una persona que ha estat 2 anys a la presó preventiva, 2 anys, encara no tingui sentència, 2 anys en presó preventiva, o sigui que fa 3 dies dormia sota del Real i que ara pugui dormir a casa seva sense sentència, encara sense sentència, i probablement amb una sentència, veurem quin tipus de sentència serà, però si el deixem marxar ara, vol dir que tampoc, que no hem vist grans indicis com per poder entrar a la presó. Per tornar a entrar novament. O sigui, em sembla que és el que li han fet a Sandro Rosell i a Joan Basolí. Em sembla... Bueno, veurem, esperem la sentència, però quan tinc sentència és perquè... Recordi que si queda absolt, si quedés absolt, ell o el Basolí, podrien denunciar la jutgessa Lamela. El que passa que si posa una multa, no és que et posa una multa, no pot ser. S'explicava ahir el Jorge Navarro, l'advocat penalista. Què més tenim?
Expliquen diversos diaris que el govern de Pedro Sánchez, Podem i els partits bascos i catalans han acordat ampliar la durada dels lloguers de 3 a 5 o fins i tot 7 anys. Així ho inclou un esborrany del Reial Decret Llei que no regula els preus i que el Consell de Ministres podria aprovar avui mateix. De fet, el text és molt similar al que el PSOE va aprovar el setembre passat, però que el gener Podem li va tombar al Congrés. Ara els de Pablo Iglesias hi donen suport, diuen, per responsabilitat.
Què més?
També s'ha tancat el Congrés Mundial de Telefonia mòbil amb un nou rècord. En 4 dies ha rebut 109.000 assistents, 2.000 més que l'any passat. Fira de Barcelona insisteix que el mòbil es quedarà a la ciutat com a mínim fins al 2023 i ja hi ha data per l'edició de l'any que ve. Serà del 24 al 27 de febrer.
Com aquest any? Del
sí.
24 al 27, bueno,
28.
El 28, però en fi. I una última cosa.
Que s'han entregat els premis en The Rock en què el britànic Peter Gabriel s'ha tornat a mullar per Catalunya a través d'un vídeo.
Clearly. In Spain, you know, there are people now.
Clarament, a Espanya ara mateix hi ha gent a la presó pel fet d'haver donat suport a aquesta votació. Hi va haver més d'un miler de persones lesionades o ferides quan la policia va atacar aquesta gent que reivindicava la independència de Catalunya. Això no hauria de passar a Europa.
Pel que fa als premis, els lectors d'Enderroc han coronat els Catarres com el millor grup de l'any i també han escollit el seu últim disc, Tots els meus principis, com a millor àlbum. En canvi, per la crítica, Estómac, de Clara Peia, és el millor disc de l'any i també han distingit en aquests premis Joan Dausà com a millor artista, Rosalía i Alfred García han estat altres premiats en una gala en què s'ha reconegut la trajectòria de la Trinca.
Efectivament, efectivament. Pel que fa als esports, que tenim d'aquesta nit i matinada?
El València serà el rival del Barça a la final de Copa el dissabte 25 de maig al Benito Villamarín. L'equip valencianista es va imposar per 1-0 al Betis en el partit de tornada amb un gol de l'internacional espanyol Rodrigo. Al principi del segon temps, a l'anada havien empatat a dos els dos equips. Feia uns anys que el València no arribava a una final. Aquesta serà, de fet, la quarta final de Copa que jugaran Barça i València. Per cert, que ja sabem com serà el repartiment d'entrades. L'estadi Benito Villamarín té capacitat per 61.000 espectadors, però l'aforament es reduirà fins als 58.000 per motius de seguretat. Tant el Barça com el València disposaran de 23.500 entrades, que és un 40% del total de l'aforament. Les 11.000 entrades restants seran per compromisos, com sempre, de la Federació Espanyola. I atenció a aquesta notícia, el Real Madrid ha destituït Álvaro Benito com a entrenador del juvenil B per uns comentaris que va fer a la cadena SER durant la retransmissió del Clàssic de Copa. Benito va criticar el rendiment de jugadors com Kroos o Casemiro després que els blancs caiguessin eliminats de la Copa amb el 0-3 del Barça al Bernabéu.
El problema está en que hay jugadores muy lejos de su nivel, muy lejos, pero muy, 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 muy lejos. Y hablo de Casemiro, que para mí no está para jugar ni un minuto ahora mismo en el Real Madrid. Los dos primeros goles, Kroos, cuando va el viento a favor, pues navegamos fantásticamente. Cuando va el viento en contra, no sacamos ni el barco al mar.
Bien. Això perquè avui al Madrid ja tenen llibertat d'expressió i ara, perquè no pensi, no pot dir i tal, no sé què. És un empleat del club que te'n vas, no ho sé, potser és com això era a primera entrada, eh? O sigui, així d'entrada no sé jo, no sé jo, o sigui, jo no sóc partidari, és a dir, tu saps qui et paga, o sigui, la llibertat d'expressió sí, però saps qui et paga. Per tant, escolta'm, si tu vas a fer rajes de la teva empresa públicament amb un noi, atenta a les conseqüències. Això, si passés al Barça, molta gent diria, home, esclar, és normal, no sé què. Mirem-ho des d'un punt de vista, o sigui, intentem mostrar els colors. Aquest senyor ha anat amb una, és un comentarista, que crec que és molt bon comentarista, perquè ha estat tenint nassos per dir això, pagat del club. Jo sóc partidari de que hosti, tu has salvaguardat també, eh? Clar. No sé, a més, parlar de jugadors en concret, vull dir, no sé. Se m'hauria de pensar millor, potser, però... En principi, a mi em sembla que és innecessari el que feia Álvaro Benito. Necessari cobrant del Madrid com cobres. Una altra cosa és que si t'han de destituir, la decisió és desmesurada, potser una sanció, una multa o una alerta o alguna cosa d'aquestes, d'acord, fotre't fora potser és exagerat. Ara, ai, també...
També és cert que Álvaro Benito porta molts anys sent de comentarista, que potser ja hi havia antecedents, de, ja, diguéssim, d'alguna manera.
Probablement, però això ens hauríem d'explicar. Això ens hauríem d'explicar, com que el Madrid no explica res, tampoc. Hi ha alguna cosa més?
Sí, que avui el Girona obre la 26a jornada de Lliga contra el Rayo Vallecano a Vallecas a partir de les 9 de la nit, des de mitja hora abans, com sempre, a RAC1. Bonu i Juanpe són baixa. I també a les 9, en directe per RAC1, en transmissió simultània, en aquest sentit, el clàssic de la Lliga al Palau. Barça-Madrid, abans, a un quart de 9, hi haurà l'acte d'homenatge a Juan Carlos Navarro amb la retirada de la samarreta.
Per cert, que s'ha declarat un episodi per alta contaminació de partícules a Barcelona i als 40 municipis de l'àrea metropolitana. De moment no restringirà el trànsit, però la Generalitat demana que es deixi el cotxe a casa, es faci servir el transport públic i es vagi a peu o en bici. També que les persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars moderin l'activitat física a l'aire lliure. I de moment la pluja la veiem o no?
Mira, la setmana que ve hi ha una mica un canvi de tendència. El que deixem enrere són aquestes pressions tan altes, que precisament és el que provoca aquest estancament i aquesta situació de contaminació. Llavors, a partir de dilluns hi ha una mica un canvi de temps, es retinen aquestes altes pressions, tindrem una situació de més moviment i fins i tot dimecres podrien arribar alguns ruixats, i entre dilluns i dimecres baixar també les temperatures. Per tant, sembla que aquest anticicló tan potent, que ha durat gairebé un mes, doncs es retirarà a partir de la setmana que ve. Però de moment, avui, demà i diumenge seran tres dies de tranquil·litat. El que hem de destacar avui són les boires, que no només s'han format en alguns punts de l'interior, sinó també en trams de la costa i del prelitoral. Unes boires fruit d'aquest contrast entre l'aire càlid i el mar, que encara continua fred. Però avui i el cap de setmana, sol, núvols prims i aquestes boires. I torna a pujar la temperatura aquest cap de setmana, sobretot diumenge, que serà un dia especialment càlid.
Això. Cada vegada que ho penso més, ho tinc més clar. Gerard Ballera, cada vegada que ho penso més, ho tinc més clar. Que és que tu ets un empleat de club, tu. Ets un empleat d'un club. com a empleat del club tu no pots cometre partits de futbol del club que et paga i a més sobre rajada del club que et paga, de jugadors del club que et paga, és que més lleig. Una altra cosa és la desmesura, segurament, a no ser que efectivament li haguessin tocat la cresta ja 4 o 5 vegades, però i no sé, però el que ha fet el Baron Benito, diguem-ho que és lleig. Coses que segurament ja sabíeu abans d'anar a dormir, però que convé repassar. Primer, que Pablo Casado avança des de Barcelona els detalls d'una llei de llengües que vol arraconar tots els idiomes que no siguin el castellà.
Aposta perquè els treballadors públics no hagin de saber la llengua pròpia de la comunitat on treballin, ho fa amb aquesta comparació.
No es justo que una persona de Granada no pueda concurrir a una plaza pública en Tarragona y una persona de Tarragona sí lo pueda hacer en Granada. Por tanto, en el empleo público, lo que vamos a decir en esta ley es que todas las plazas de empleo público se tienen que hacer en castellano y otra lengua cooficial podrá ser un mérito, pero nunca un requisito excluyente.
Bueno. El problema del PP es, el problema del PP tendrá Cataluña. El tindrà molt bèstia a Catalunya. El tindrà molt bèstia a Catalunya. És a dir, ja pot venir aquí dir tot això, que tindrà un problema. Qui sigui cap de llista del PP a Catalunya tindrà un problema. Hazte oír que vosaltres treu a passejar un autobús en contra del que l'associació ultraconservadora qualifica de feminisme radical.
I apareix el lema: les lleis de gènere discriminen l'home, acompanyat amb una imatge de la cara de Hitler maquillat i amb el símbol feminista a la gorra i l'etiqueta feminazi. Avui el vehicle recorrerà els carrers de Madrid, però atenció, perquè abans d'una setmana vindrà també a Barcelona.
És una manera de provocar. Jo crec que davant de les provocacions, flors. Per cert, que la CUP ja ho vam dir ahir, les planteja presentar-se a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, que Xavier Arzallus, històric dirigent del PNB, va morir ahir als 86 anys, una de les personalitats polítiques més imponents que ha tingut l'Estat en els últims anys, i avui arriba als cinemes Larga vida i prosperitat, que narra la història d'una jove autista que viatja fins a Hollywood per presentar el seu guió de Star Trek, amb Dakota Fanning, que és la protagonista, és la Wendy. I també s'estrena la pel·lícula Bienvenidos a Marwen. Una pel·lícula que narra a través de la imaginació la vida de Mark Hogan. Llàstima que avui no hi hagi el Jofre. Un il·lustrador que després d'una pallissa va quedar pràcticament incapacitat i amb amnèsia, perquè per dir el cognom patiria avui. I també arriba un thriller espanyol que es diu Feedback.
Este sitio es una pasada, ¿por qué no me lo habías enseñado antes?
L'òpera prima del director Pedro Alonso, apadrinat per Jaume Collet Serra, que n'és el productor, es veu que Jarvin Dolan és un periodista estrella d'un programa radiofònic nocturn. Una nit, dos encaputxats assalten l'estudi de ràdio i l'amenacen en treure a la llum un escàndol que podria acabar amb la seva carrera. Vigila, saperes, que venen per tu. Avui també l'estrena Van Gogh a les portes de l'eternitat, la Road Movie per Àfrica, 4 lates, i com explicàvem ahir, torna als grans cinemes, a la gran pantalla, la lista de Schindler, ara que fa 25 anys i que jo portaria a les criatures a veure-la sí o sí aquesta pel·lícula. Tenim alguna cosa més?
Sí, que Jordi Alba ha renovat fins al 2024 amb clàusula de 500 milions d'euros, que la UEFA ha sancionat Sergio Ramos amb dos partits de sanció a la Champions per forçar una targeta groga, per tant es podria perdre l'anada dels quarts de final de la Champions, en cas que el Madrid elimini l'Àjax, i que l'ACB ha enviat a la nevera els tres àrbitres de la final de Copa. Almenys aquest cap de setmana, els tres àrbitres que van xiular aquell Barça-Madrid no xularan.
Quan diem enviar a la nevera, sí. Es descansa. Pensa la gent, està alguna persona escoltant la ràdio que tenen nevera.
És una expressió molt esportiva,
sí,
potser.
Sí, efectivament, sí. Efectivament. 6 i 17.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Hola,
què tal? Hola, bon dia.
El Jofre tenim a la cara com un mapa.
Sí. Sí, sí,
s'està fotent gran.
No, ma, però...
Ens passa a tots, però uns envelleixen pitjor.
És una al·lèrgia, vull dir, no...
Ja, però sempre té, si no és una allà, és una ceba. Està allò, està...
Això...
Sí, no, s'ha de cuidar. Bueno, què?
En fi...
Veu que estava allà, l'hem punxat per dalt i per baix, vull dir.
Sí, clar, sí, sí.
Que sabia que és de què havia menjat, però se'n va a Madrid.
Allà...
Està menjar coses suau, té aquesta edat i tal, que no sap si es puges o baixes, i es devia fotre, devia anar al Lucio, devia fotre els ous aquells, i mira, i va acabar com el Rosario l'Aurora. Bueno, què?
Va, ja ens explicarà, no?, a veure on ha anat, o què ha menjat, o... En fi, divendres, estàs de bon humor, bé?
I a tu no t'importa.
Bueno, mira, doncs, bàsicament perquè era posar un tall teu, llavors.
No, foti.
El teu estat d'humor... No, no, és que és molt bo, perquè ens han enviat correus per Twitter. Va declarar dimecres Soraya.
Sí.
Molta gent va dir per Twitter que mentia, que no sé què. Ale Kaiser mateix va dir que era un reguitzell de mentides el que deia. I clar, tu l'endemà anaves a explicar-ho i la vas rebatejar gairebé. És un semidial. Escoltem-ho.
Després de la seva declaració, Carles Puigdemont va acusar Soraya Sáenz de Santamaría d'haver mentit.
Comunicación con el VAR.
Soraya Sáenz de Santamaría...
El xuta el pal!
Soraya Sáenz de
Quina manera de patir!
El pal, el pal.
Després de veure-la declarar, es podria haver dit així perfectament. 6 i 19 minuts. Ai, i avui, tu, i avui, i avui, i avui, i avui, i avui, i avui, i avui. Avui a la Mirona de Sal. Mira, pujo a Girona avui. Avui mira. Pujo a la Mirona, sí, sí, perquè vull veure la Casa Azul. Avui actua el Guillemil Kiwi amb la Casa Azul a la sala Mirona de Sal. Allà hi serem per escoltar cançons com aquest superguai.
M'he resultat estrany. Al final fui yo el que se fue.
Amb la Casa Azul fins a les 6 del matí, 23 minuts d'aquest divendres 1 de març del 2019.
El món a RAC 1.
Ho apuntàvem fa una estona, el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil ha tancat amb un nou rècord. En 4 dies ha rebut 109.000 assistents, 2.000 més que l'any passat, quan la inestabilitat política va frenar lleugerament el nombre de congressistes, Mònica Folquet.
Fira de Barcelona insisteix que el Mobile es quedarà a la ciutat com a mínim fins al 2023 i, de fet, ja hi ha data per l'edició de l'any que ve, serà del 24 al 27 de febrer. Pel seu president, Constantí Serrallonga, s'ha superat la prova amb nota, tot i la vaga del metro i les tensions institucionals que hi ha hagut.
Sabem que han sigut doncs, directius, han sigut persones doncs, molt implicades en aquest sector, creadors d'opinió, persones influents en aquest sector. Hem pogut celebrar de nou una edició, sent l'epicentre mundial d'aquest ecosistema de tecnologia de comunicacions mòbils.
Segons els càlculs de la Generalitat, gairebé la meitat dels visitants al Mobile han passat per davant de l'estand de Catalunya i 13.000 s'hi han aturat per conèixer les propostes.
I algunes d'aquestes propostes són de caràcter solidari, per exemple, Easy Apps, que possibilita a les persones amb paràlisi cerebral fer servir el mòbil, o una que posa en contacte els voluntaris amb les entitats que en busquen. Les ha aprovat l'Anna Felipe.
Tots dos casos s'han pogut tirar endavant gràcies al programa Enfor Social de la taula del tercer sector. Una de les aplicacions d'Easy Apps és Easy Touch. El mòbil no fa cas dels moviments involuntaris de la persona amb paràlisi cerebral i així pot fer servir un dispositiu tàctil sense problemes, ho explica Àngel Aguilar, director del Servei de Recursos d'Espaci Catalunya.
Poden fer WhatsApps, totes les fotos que ens hem anat fent per aquí, pues les has estat compartint amb els seus companys.
Voluntariap és l'aplicació ideal per a les persones que volen fer un voluntariat i no saben on dirigir-se. Laura Barquer, del Grup Alba, és una de les seves creadores.
Trobem totes les entitats que hi ha, dins de cadascuna t'explica quina és la seva missió i quines tasques pots fer com a voluntari.
Ahir també van visitar el Congrés els guanyadors dels premis M-Schools. És el cas de l'Institut de la Roca del Vallès amb el projecte musical Rocalins. El professor Lluís Burillo en resumeix la filosofia.
Els alumnes utilitzen una sèrie de dispositius tecnològics a partir de les quals ells poden aprendre a tocar un instrument. L'objectiu és que els alumnes formin una banda de rock.
I es va distingir també els alumnes de l'escola Prats de la Carrera Badruna de Palafrugell per dissenyar una jaqueta amb geolocalització per malalts d'Alzheimer.
Els vehicles amb llicència BTC ja no poden circular si el servei no s'ha contractat amb 15 minuts d'antelació. El Parlament va aprovar ahir el decret del govern i ja ha entrat en vigor. És una solució provisional fins que l'executiu hagi acabat la llei de sobre transport públic que preveu presentar d'aquí a un parell de mesos. Mentrestant, l'empresa BTC Vector Ronda ha presentat el primer ERO. De moment enviarà al carrer 400 persones, però l'expedient n'acabarà afectant gairebé un miler, Nil Sant Martí.
La companyia cobrava amb Cabify i té previst presentar-ne un altre la setmana vinent i afectarà 400 treballadors més. Els 200 restants, fins al miler, han plegat les últimes setmanes voluntàriament o perquè tenien contractes temporals.
Ciutadans assegura que no ha rebut cap notificació de l'Ajuntament de Waterloo a Bèlgica sobre les 7 sancions administratives que li han obert per l'acte de diumenge davant la Casa de la República. Unes sancions que encara s'estan cursant a l'espera que es decideixi quina podria ser la multa definitiva. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Dani Rovirosa, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament no avisarà de la possible multa per raons de privacitat, però ahir sí que va confirmar que les sancions administratives són per haver fet una manifestació sense autorització prèvia, per haver afectat la tranquil·litat dels veïns un diumenge amb micròfons i altaveus sense cap motiu legítim i per l'estacionament de vehicles. El que sí que asseguren des de l'Ajuntament de Waterloo és que en cap cas la multa serà de 7.000 euros, com ha aparegut recentment a Twitter. Diumenge passat, els dos policies que es van acostar a l'acte van prendre dades a algunes persones i a l'espera de veure si Ciutadans acaba rebent alguna notificació, des del partit asseguren que sí van avisar l'Ajuntament i que el que van comunicar és que atendrien els mitjans de comunicació davant la casa de Puigdemont i no que farien una manifestació.
Gràcies, Dani. 3:02:15. L'exministre socialista Celestino Corbacho ha fitxat per la candidatura de Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona. L'exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat anirà de número 3. Corbacho diu que no volia tornar a la política, però que Valls l'ha convençut.
No me retirava de la política, que seguiria amb molt d'interès la política, però que solament tornaria a la política activa si alguna vegada hi havia un projecte que m'il·lusionés i me motivés. Avui els puc transmetre que la plataforma de Manuel Valls compleix aquestes dues condicions.
I això que a finals de l'any passat, en una entrevista al Via Lliure de RAC1, es va autodescartar per anar a llistes amb Ciutadans. Més coses, els restaurants i hotels estaran obligats a tenir carmanyoles i tàpers perquè els clients es puguin emportar el menjar i beguda que els sobri.
El Parlament va donar llum verda ahir a un projecte de llei per posar fi al malbaratament alimentari. És una proposta del PSC que va defensar el diputat Raúl Moreno.
Aquesta no ha de ser una llei de batalla política. La lluita contra el malbaratament alimentari ha de ser un objectiu de país, del conjunt de la societat, i ens ha d'ocupar i de preocupar a tots i totes per les seves implicacions mediambientals, socials, econòmiques i de sostenibilitat.
Entre altres mesures, també obliga a crear espais perquè es pugui distribuir l'excedent alimentari entre entitats socials. És la primera llei d'aquest tipus en tot l'estat espanyol.
El govern espanyol ha identificat 73 pseudociències, és a dir, tècniques o tractaments que s'anuncien com a terapèutiques però que no tenen cap evidència científica que les avali. Per això el Ministeri de Sanitat està redactant un reial decret per prohibir que es practiquin en hospitals i que els centres que les ofereixin es defineixin com a sanitaris.
Hi ha 66 pseudociències, més que encara estan estudiant, perquè malgrat que tenen estudis que les aproven, el govern espanyol vol comprovar si són fiables. Entre aquest grup hi ha l'homeopatia, l'acupuntura, la musicoteràpia o la medicina tradicional xinesa. També han posat en marxa el web comprueba.es, on se'n podrà trobar informació i la llista de les tècniques que el govern espanyol consideri pseudoteràpies.
I ara hi posem música perquè Sau 30 arriba aquesta nit al Liceu. 20 anys després de la mort de Carles Sabater, músics, tècnics i road managers es retrobaran en aquesta actuació a Barcelona.
Hi haurà un record especial pel carismàtic cantant, coincidint amb els 30 anys de la creació de Sau. Pep Sala va tornar a reunir els músics originals per la gira Sau 30.
I avui que Bryan Adams publica Shine a Light. És el seu 14è treball d'estudi, inclou un duet amb Jennifer López, el canadenc no publicava disc des de Get Up de fa 4 anys.
Tots som u.
En punt, 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Mònica Folquet, Nil Santmartí, Gerard Ballera, què hem de saber?
Que el judici contra l'independentisme es reprendrà dilluns. Ahir Juan Ignacio Zoido va evitar respondre sobre la violència policial del referèndum i va carregar la responsabilitat a la Generalitat. Íñigo Urkullu va assegurar que Rajoy no va garantir-li aturar el 155 si Puigdemont renunciava a la DUI i convocava eleccions.
Carles Mundó acusa la Fiscalia d'haver mentit durant el seu interrogatori al Suprem. L'exconseller de Justícia porta correus electrònics de l'octubre del 2017 en què diverses instàncies judicials li agraïen la seva col·laboració arran del referèndum.
Sandro Rossell ja ha passat la primera nit a casa. Al seu judici, la Guàrdia Civil manté que l'expresident del Barça va cobrar i repartir comissions il·legals.
La durada dels lloguers tornarà a ampliar-se als 5 o fins i tot 7 anys. Segons diversos diaris, el govern espanyol ha arribat a un acord in extremis amb Podem i Bascos i Catalans.
El PP vol fulminar el català de les escoles i l'administració pública amb una llei de llengües que avantposi en tots els casos el castellà. Assegura que les lleis actuals de l'Estat discriminen els castellanoparlants.
L'ultracatòlica Azteuir treu a passejar un autobús en contra del feminisme amb imatges de Hitler. Assegura que les lleis de gènere actuals discriminen l'home.
Nou rècord del Mobile a Barcelona. El Congrés Mundial de Telefonia ha rebut 109.000 assistents. Fira de Barcelona insisteix que el Congrés es quedarà a la ciutat com a mínim fins al 2023.
Els Enderroc coronen els Catarres com el millor grup i àlbum de l'any, també premiant Clara Peia, Joan Dausà i homenatgen La Trinca per la seva trajectòria.
Avui arriba als cinemes Larga vida i prosperitat, narra la història d'una jove autista que viatja fins a Hollywood per presentar el seu guió de Star Trek. També s'estrena Bienvenidos a Marwen i el thriller espanyol Feedback.
I els esports, a València serà el rival del Barça la final de Copa del Benito Villamarín el dissabte 25 de maig. Els de Marcelino s'imposen al Betis per 1-0 amb gol de Rodrigo. Mentrestant, aquesta nit a les 9 el Girona obrirà la 26a jornada de Lliga contra el Rayo Vallecano Vallecas i el Real Madrid destitueix Álvaro Benito com a entrenador del juvenil B per criticar el rendiment d'alguns jugadors durant la retransmissió del Clàssic de Copa a la cadena SER.
D'aquí una hora, a partir de 8:15, la lectura de la premsa en diagonal, les declaracions al Suprem de Zoido i Urkullu, protagonistes avui als diaris. Míriam Vallvé, bon dia.
Bon dia. L'exministre Zoido nega haver ordenat les càrregues de l'1 d'octubre. És el titular de La Vanguardia, que afegeix a la portada que el CIS eleva el suport al PSOE i torna el PP a la segona posició. El periòdic obre amb Casado promet degradar el català a les escoles. La foto és per Íñigo Urkullu al Suprem, que diu el diari revela que Puigdemont va fer la DUI per la pressió, no per falta de garanties. L'àrab amb Zoido tampoc sabia res de l'operatiu de l'1 d'octubre i pel punt avui Urkullu desautoritza Rajoy i Zoido queda en evidència. El País diu que Urkullu declara que Puigdemont va frustrar la seva mediació i El Mundo apunta que Urkullu declara que Puigdemont li va encarregar aturar el 155 de Rajoy. La Razón, amb altres coses, obre amb Casado, crearà un ministeri de família i l'ABC va amb el clam a Castella i Lleó contra l'escrit judicial que prohibeix la caça.
I el temps, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Air Motion, grup d'automoció, patrocina aquest espai.
Aquest cap de setmana serà de plena primavera.
Sí, tot i que avui baixarà una mica la temperatura, el cap de setmana tornarà a pujar, especialment diumenge, que tindrem un ambient molt suau, semblant al que vam tenir ahir o dimecres. Avui temperatures màximes d'entre 17 i 21 graus, i el que cal destacar són les boires, que s'han format en punts de la costa i que redueixen clarament la visibilitat. Unes boires que s'han format pel contrast entre aquest aire més càlid i el mar que encara continua fred. La resta del dia, sol, pinzellades de núvols prims i alguns núvols una miqueta més espessos
passos entre les comarques de Girona i de Barcelona, i el cap de setmana continuarà la mateixa dinàmica de temps.
Temperatures a aquesta hora?
Doncs ara mateix tenim 10 graus a Barcelona i també a Terrassa, 5 graus a Cervera i a Girona, 4 a Lleida i 8 a Tarragona.
La teva Ford ja és al cor de Barcelona. Descobreix Romacar Diagonal, el concessionari que estaves esperant. I ara a Romacar Diagonal, el nou Ford Focus ST-Line EcoBoost, 125 cavalls, nou i superequipat, per 15.995 euros. Consulta condicions. Romacar Diagonal, a Barcelona, Diagonal Cantonada Aragó, pàrquing gratuït a Aragó 416, romacarabs.com.
I aquesta hora, situació del transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Al marge del tall de les línies T5 i T6 del tram Besòs, entre Glòries i Can Jaume Andreu, en servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, sense incidències destacables. I atenció, perquè avui es recomana el transport públic. Pels elevats nivells de partícules en suspensió i la previsió meteorològica, es manté declarat l'episodi ambiental de contaminació. Eviteu desplaçaments innecessaris i utilitzeu modes de transport més sostenibles, com el transport públic, per tal de reduir emissions. D'altra banda, destacar que amb motiu del Carnaval, Rodalies de Catalunya reforça en 50.000 places addicionals la línia R2 Sud, que comunica Barcelona amb Sitges, i la línia R3, la línia de Vic, pel Carnaval Terrandins de Torelló. I finalment destaca que demà dissabte a la tarda, a l'Hospitalet de Llobregat, entra en servei la nova i sisena estació de la línia 10 Sud de metro, l'estació de Provençana. És tot des de Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts a 6:45.
RAC 1.
Disney on Ice conquista tus sueños. Els teus personatges de Disney favorits del 14 al 17 de març al Palau Sant Jordi. 4 únics dies. Entrades a proactiv.es i punts habituals.
A Porcelanosa fa més de 45 anys que creem espais únics i repetibles. Com irrepetible és la nostra promoció exclusiva del 22 de febrer al 9 de març. Gaudeix de grans descomptes en tots els productes Porcelanosa. Visita'ns al carrer Ciència 65, al costat del recinte firal de l'Hospitalet.
Ei, tens esperit, perico? Viu una experiència única amb l'Espanyol de Barcelona i el Club Vanguardia a l'Espanyol Sevilla del cap de setmana del 17 de març. Visita l'estadi, baixa a la gespa durant l'escalfament i gaudeix del partit des del President Club. Participa ara des de l'app Club Vanguardia o a clubvanguardia.com i sigues un perico VIP.
A Mundo Deportivo, el nostre sentiment pel Barça va néixer fa més de 100 anys. I la nostra passió segueix creixent dia a dia, com els èxits del Futbol Club Barcelona. Per això, a Mundo Deportivo comptem amb els analistes que més saben del món del Barça. Si ets del Barça, el teu món és Mundo Deportivo.
Sí, el futur és digital. Totes les empreses busquen programadors i analistes de dades. Digitalitza't. Dona futur a la teva professió. A Ubicum Code Academy, amb un programa intensiu de 5 mesos, et preparem i ens comprometem a trobar-te la feina que aspires. Els nostres alumnes estan treballant a empreses com Amazon, Microsoft, Trivago i Accenture. Entra a ubicum.tech.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega, comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El món a RAC1.
Ara són 6:45. El judici per l'1 d'octubre s'agafa 3 dies de descans i es reprendrà dilluns amb nous testimonis. De la sessió d'ahir, avui destaquen sobretot dos noms, Juan Ignacio Zoido i Íñigo Urkullu. L'exministre de l'Interior es va presentar al Suprem amb llacunes i va carregar contra els Mossos, mentre que el Lehendakari va defensar el seu paper de mediador entre els governs espanyol i català. Comencem per Zoido, que es va treure de sobre qualsevol responsabilitat sobre les càrregues policials el dia del referèndum i no va portar cap informe ni dades concretes. On, com i quan s'intervenia, ho decidia el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
La verdad es que, igual que yo no di la orden de actuar y dónde, tampoco dije cuándo tenían que dejar de hacerlo, sino que los operativos tomaron esa decisión y ellos sabrán técnicamente por qué lo hicieron.
Tot i això, creu que les càrregues van ser proporcionades. Zoido diu que no tenia detalls abans de l'1 d'octubre, que no va prendre decisions aquell dia i tampoc es va interessar per saber-ne detalls després.
No debe de culparse a la policía y a la Guardia Civil, sino que deben de asumir la responsabilidad todos aquellos que asumieron, promovieron, incitaron y alentaron la celebración de este referéndum que estaba prohibido.
Finalment va reconèixer que ni les càrregues van aconseguir evitar que es fes el referèndum i que, per tant, no van poder complir l'ordre judicial.
No se cumplió porque, insisto, era imposible después de todo lo que se había organizado y de haber unos auténticos escudos humanos que impedían que se pudiera acceder.
Murs humans, resistència organitzada, quan li van demanar que descrigués aquests escenaris que obligaven a utilitzar la força i disparar bales de goma, Zoido explicava això.
Pues estaban con los brazos enlazados y se sentaban en el suelo de manera que no los pudieran levantar, que no los pudieran quitar, y cuando a alguien lo levantaban, pues volvían otra vez. Eso
era lo que era más generalizado.
Eso era en los colegios donde hubo los problemas, donde hubo problemas.
Un Zoido que es va mostrar imprecís, dubitatiu i que en molts moments va recórrer al no ho sé, no em consta o ho desconec. En canvi, sobre l'actuació dels Mossos, sí que tenia les coses molt clares. Enviat especial de RACU a Madrid, Benet Íñigo.
Deslleials i ineficaços, Zoido va retreure els Mossos que no mobilitzessin més antiavalots i justifica així que els altres cossos actuessin pel seu compte. No sap per què el dia 1 d'octubre es van aturar els mecanismes de coordinació, però sí sabia una cosa.
Parece que el senyor Trapero no era muy colaborador y no le gustaba el hecho de estar coordinado, parece ser, por el señor Pérez de los Cobos, y que planteaba algunas veces reticencia.
I en canvi no sabia que Ferran López, a qui ell va col·locar al capdavant del cos, era el número 2 de Trapero. També va apuntar a preguntes de la Fiscalia que els Mossos volien comprar armes de guerra.
Solicitud de compra de armamento, unas armas que se llaman de guerra, pues estimó que no estaba justificado ni el número de armas que se querían, ni el tipo, ni tampoco la munición, que era mucha.
Una munició que ell mateix va autoritzar uns mesos més tard.
Aquestes expressions d'armes de guerra van indignar Joaquim Forn, que quan va acabar la sessió denunciava als periodistes que hi havia a la sala que el ministre havia deixat anar una pila de mentides. Les defenses van ensenyar a Zoido les ordres del mateix ministeri, que en primer lloc demanaven a la policia que primés la seguretat dels ciutadans per sobre de l'eficàcia en el compliment de l'ordre judicial. Zoido, però, com si sentís ploure.
Yo lo de exceso no lo comparto. Creo que fue una actuación proporcionada dadas las circunstancias que concurrieron en ese día.
Un Zoido que en tot cas va demostrar tenir llacunes en alguns àmbits i molta memòria en d'altres, Benet.
Per exemple, el 20 de setembre no sabia res de les armes llargues abandonades per la Guàrdia Civil.
¿Tuvo usted conocimiento el día 20 de septiembre de una incidencia relacionada con el porte de armas largas en los vehículos policiales ubicados delante de la Consejería de Economía de la Generalitat?
No.
¿No sabía usted que en los vehículos había armas largas?
No me costa.
I en canvi s'hi recordava que la secretària judicial havia sortit, segons ell, pel terrat. Les defenses també li van recordar que llavors només parlava de 3 vehicles malmesos, no els 7 actuals. Zoido tampoc va veure cap dels vídeos on apareixen policies cridant a por ellos.
La pregunta no és molt clara, senyor Zoido. Sí, que... ¿Se abrió por el Ministerio del Interior algún expediente
yo
sancionador?
No sé si...
Permítame. Aquellos funcionarios que enarbolaban la bandera en los vehículos oficiales y gritaban a por ellos. Simplemente
no
se contesta con un monosílabo.
Lo de
¿Le consta
mí,
o no le consta?
No me consta, pero quizás se hiciera algo de eso.
També va assegurar que la Guàrdia Civil sempre mediava abans d'intervenir als col·legis electorals.
Gràcies, Benet. I a Islàndia, Roger Espanyol es posava les mans al cap que l'exministre Zoido qualifiqués d'incidència que ell perdés un ull l'1 d'octubre.
Que un mutilat per una bala de goma usada per la policia saltant-se els protocols policials sigui una incidència és bastant greu, vull dir, és poc moral, diguem-ho d'una manera, no? Tractar-ho com una incidència. No només perquè jo vaig resultar ferit, sinó perquè al meu voltant, com estàvem parlant ara, hi ha molta gent que ha sigut afectada, no?
En les últimes hores també ha agafat força un escrit que la defensa de l'exconseller de Justícia Carles Mundó ha presentat al tribunal. Acusen la Fiscalia d'haver mentit durant el seu interrogatori al Suprem.
Mundó aporta diversos correus electrònics de l'octubre del 2017 en què diverses instàncies judicials, com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, li agraïen la seva col·laboració durant el referèndum per haver facilitat que els jutjats de guàrdia treballessin amb normalitat. L'exconseller considera que durant l'interrogatori el fiscal Javier Zaragoza va voler donar la impressió de tot el contrari, que s'havien oposat a l'ampliació dels horaris d'aquests jutjats durant l'1 d'octubre.
L'altre protagonista destacat de la sessió d'ahir va ser Íñigo Urkullu. Assegura que no va aconseguir la garantia que Mariano Rajoy aturaria el 155 si Carles Puigdemont renunciava a la DUI i convocava eleccions. El Lehendakari va explicar ahir en el judici les gestions que va fer com a mediador entre els dos governs l'octubre del 2017. L'únic que tenia era la intuïció que el president espanyol no volia intervenir a la Generalitat.
Y esto es lo que transmití en el último instante al president Puigdemont, que me requería alguna garantía. Yo le dije que yo no podía ofrecer garantías, en todo caso, sí una intuición a la que me he referido de cuál sería la disposición del presidente del gobierno español, que no era muy dado a la aplicación del artículo 155 realmente.
El Lehendakari va dir que mentre que l'actitud de Carles Puigdemont era proactiva per buscar una solució política, Mariano Rajoy es limitava a escoltar, però no es movia, o va seguir l'enviat especial de RAC1 a Madrid, Marc Martínez Amat.
Urkullu va relatar els contactes que va tenir aquells mesos a banda i banda i que van començar el juny del 2017 amb una reunió de 4 hores amb Carles Puigdemont, que li va demanar que mediés. Veia el president amb poques ganes de declarar la independència.
Por parte del president Puigdemont siempre encontré una disposición al diálogo, además de que era lo que se me solicitó. Y encontré absoluta receptividad a los planteamientos que yo iba haciendo.
I diu que també va parlar amb Rajoy, però que no el veia tan disposat a arreglar la situació.
Era una actitud de escucha, de atención, de respuesta no satisfactoria en algunos casos, pero no era una actitud proactiva de lo que pudiera ser intentar encauzar la situación.
Després del 20S, Urkullu va trucar a Rajoy per dir-li que les coses no anaven pel bon camí.
Le dije que las cosas no debían seguir de la manera que se estaban conduciendo y que se estaban produciendo, y hice la observación además de que todo se estaba yendo de las manos.
Urkullu segura que va arribar a fer 4 o 5 propostes que no passaven ni per un referèndum ni per la independència de Catalunya, però sí per un diàleg que conduís a una consulta legal i pactada.
Ara són 7:15, també ha passat a declarar com a testimoni Ada Colau. L'alcaldessa de Barcelona va definir l'1 d'octubre com una iniciativa de ciutadans autoorganitzats i assegura que en tot cas s'hauria de jutjar a milions de persones.
Y que el 1 de octubre para mí claramente no fue ni de ninguna institución, ni de ningún político o ningún partido. O sea, el 1 de octubre fue de la gente. Fueron millones de personas autoorganizadas y si me permiten añadir, a mí se me parte el alma, señoría, de ver que el señor Cuixart está hoy aquí en situación de prisión preventiva como el resto de acusados, con quienes puedo tener discrepancias políticas, pero si por el 1 de octubre estamos hoy aquí, deberíamos estar millones de personas.
Després de l'episodi d'Antonio Baños i Eulàlia Reguán, les defenses demanen als testimonis que facin un esforç i responguin les preguntes de Vox, encara que els costi o se sentin incòmodes. Diuen que, si no ho fan, els acusats en poden sortir perjudicats. Ahir tots els testimonis van contestar al partit d'ultradreta, però van deixar les coses clares els de Santiago Abascal, Madrid, Marc Poyato.
Les defenses no volen perdre més testimonis que consideren claus per demostrar que els seus clients són innocents i el Suprem no vol haver de posar més multes a testimonis per tenir comportaments que no permet la llei. Ahir Manuel Marchena va voler deixar molt clar a l'inici de cada intervenció que tenen l'obligació de respondre totes les preguntes. I així és com ho van fer Gabriel Rufián, Ada Colau i Xavier Domènech.
Concretamente responderé a, perdón, al señor Smith y a su compañero, al representante de Vox, porque me lo ha pedido la defensa, porque entiendo que así ayuda a mis compañeros, correcto, aunque me parece una vergüenza que estén aquí.
Pero sí necesito trasladarle al tribunal mi incomodidad profunda por tener que responder, correcto, a un grupo de extrema derecha que creo que amenaza, correcto, derechos fundamentales.
Que hay un síntoma de fracaso democrático cuando una acusación está formada por un partido político incapaz de condenar el franquismo.
L'exdiputat Albano Dante Fachín també volia deixar un missatge.
Entiendo que no puedo manifestar lo que pienso de este juicio.
No.
Per cert, Eulàlia Reguán assegura que està disposada a assumir totes les conseqüències per no respondre a Vox, per tant, haurà de comparèixer davant d'un jutge per una acusació de desobediència greu.
De moment, Manuel Marchena ha imposat a Baños i a Reguant una multa de 2.500 euros.
Si no rectifiquen abans de dijous, els exdiputats de la CUP s'exposen a una pena de fins a un any de presó per desobediència greu a l'autoritat. Per cert, que en menys de 24 hores, la caixa de resistència dels copaires ha recaptat 25.000 euros per pagar les multes.
Finalment, el president del tribunal no ha hagut d'habilitar el dia d'avui. Ahir van comparèixer tots els testimonis previstos. La sessió, per tant, es reprendrà dilluns amb la compareixença de més testimonis, com ara l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millomar.
El cronograma de Manuel Marchena és apretat, però es va complint. El president del tribunal ja s'encarrega de marcar molt les intervencions per no perdre el temps. Ahir va ser especialment dur amb Olga Arderiu, advocada de Carme Forcadell.
Por favor, es ofensivo que usted le pregunte a un testigo si conoce jurisprudencia constitucional.
També n'hi va haver per l'advocada de l'Estat, Rosa María Seoane.
Le está usted preguntando cosas que a la sala su respuesta no le interesa.
Es nota que vol anar per feina i se'l va veure especialment molest quan les parts no li feien cas i va tenir lapsus com aquest.
En este caso, el señor Fachiani ha dicho exactamente...
Li deia al Bano Dante Fachín, avui no hi ha sessió, el judici es reprendrà...
Hasta el lunes, que no cunda el pánico.
Dilluns han de comparèixer José Antonio Nieto, Enric Millo, Roger Torrent, alguns lletrats del Parlament i l'exconsellera Neus Munté.
Gràcies, Mar. En paral·lel, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart ja poden portar el seu cas al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Ahir el Tribunal Constitucional va desestimar els recursos d'empara que havien presentat contra la presó provisional. Tot i això, encara no han acabat de decidir l'estratègia que seguiran. Onze minuts i les 7, Sandra Rossell ha passat la primera nit a casa gairebé dos anys després de l'última vegada. L'expresident del Barça, ja és a Barcelona, va sortir en llibertat provisional dimecres, però ahir es va haver de quedar a Madrid pel judici per blanqueig de capitals i organització criminal. Els agents de la Guàrdia Civil que van investigar el cas mantenen que Rossell va cobrar i repartir comissions il·legals. Madrid, Jordi Bracons, bon dia.
Bon dia, els inspectors asseguren que l'expresident del Barça va crear un entramat empresarial amb comptes corrents en paradisos fiscals per moure els diners de les comissions que posteriorment repartia amb l'antic màxim mandatari del futbol brasiler, Ricardo Teixeira. A més, l'agent encarregat de la investigació assegurava que Rossell va mentir sent president del Barça. No va vendre, diu, l'any 2011, l'empresa origen de les comissions.
La mujer del señor Rossell, que poseía el 10% de la empresa, permaneció como apoderada durante un año y medio más. El señor Rossell le pagaba los vuelos, con lo que parecía que siguiera vinculado a esta empresa.
L'advocat de Rossell insistia, però, que totes les feines van ser legals i que si hi hagués hagut algun indici de corrupció, en aquella època no es considerava delicte.
La firma de esos contratos son del 2006 al 2009. En España no existía el delito de comisiones entre particulares. En Brasil no existe ni ahora. La ilegalidad de lo que ustedes llamaran comisiones ilegales y nosotros llamamos remuneración legal.
Rossell té ara una setmana per ser a Barcelona amb la seva família. El judici a l'Audiència Nacional no es reprendrà fins al dilluns 11 de març.
Gràcies, Jordi, des de Madrid. No ho canvien les condicions dels lloguers. El govern de Pedro Sánchez, Podem i els partits bascos i catalans han acordat ampliar la durada dels lloguers de 3 a 5 o fins i tot 7 anys. Segons diversos diaris, així ho inclou un esborrany de Reial Decret Llei que no regula els preus. El text és molt similar al que el PSOE va aprovar el setembre passat, però que el gener Podem li va tombar al Congrés.
El nou text recupera la majoria de mesures que van estar vigents a la tardor i també es compromet a donar incentius fiscals a aquells propietaris que continguin els preus dels habitatges que lloguin. Faran amb un índex que elabora el Ministeri de Foment i que servirà de referència. Els de Pablo Iglesias continuen veient amb recel el projecte perquè creuen que l'Estat hauria de regular directament els preus i fixar uns límits clars. Tot i això, creuen que per responsabilitat cal aprovar un text que aporta certes millores i que també pren mesures per evitar desnonaments. El Real Decret es podria aprovar avui mateix.
Pablo Casado ha agafat l'artilleria pesant per fulminar el català de les escoles i l'administració pública. El líder del PP va avançar ahir a Barcelona els detalls d'una llei de llengües que vol arraconar tots els idiomes que no siguin el castellà. Per deixar fora el català, Casado aposta perquè els treballadors públics no hagin de saber la llengua pròpia del territori on treballin.
No es justo que una persona de Granada no pueda concurrir a una plaza pública en Tarragona y una persona de Tarragona sí lo pueda hacer en Granada. Por tanto, en el empleo público lo que vamos a decir en esta ley es que todas las plazas de empleo público se tienen que hacer en castellano y otra lengua cooficial podrá ser un mérito, pero nunca un requisito excluyente.
Els populars pretenen que la llengua vehicular a tota escola sigui també el castellà. Hazte Oír torna a la càrrega, ara treu a passejar un autobús en contra del que l'associació ultraconservadora qualifica de feminisme radical.
I apareix el lema "Les lleis de gènere discriminen l'home", acompanyat amb una imatge de la cara de Hitler maquillat i amb el símbol feminista a la gorra i l'etiqueta feminazi. Avui el vehicle recorrerà els carrers de Madrid, però atenció perquè abans d'una setmana vindrà a Barcelona. La Generalitat està valorant com reaccionar. L'última vegada, quan Hazte Oír va venir amb un bus amb el missatge transfòbic, ho va denunciar la Fiscalia de Delictes d'Odi i els Mossos el van paralitzar.
I allau de reaccions a la mort de Xavier Salles, l'històric dirigent del PNB va morir ahir als 86 anys. Moltes personalitats del món polític de tots els colors han recordat una figura que va destacar pel seu carisma. Entre els recordatoris més destacats, el de l'actual president del PNB, Andoni Ortuzar.
Lo ha sido todo en el País Vasco, lo ha sido todo en el Partido Nacionalista Vasco, ha sido un referente profesional como jurista, un gran político, pero sobre todo un gigante, abertzale.
També l'ha destacat el lehendakari Íñigo Urkullu via Twitter. Arzallus va ser un dels grans protagonistes de la vida política basca durant les dècades dels 80 i 90. I Peter Gabriel s'ha tornat a mullar per Catalunya.
Hi, this is Peter Gabriel.
Hola, sóc Peter Gabriel i dono suport al moviment independentista català.
Així arrenca el vídeo que va gravar el músic britànic per la gala dels Premis Enderroc, que es va fer a Girona. Diu que l'apassiona la idea d'una Europa unida, però que no entén que hi hagi presos polítics.
Clearly, in Spain, you know, there are people now...
Clarament, a Espanya ara mateix hi ha gent a la presó pel fet d'haver donat suport a aquesta votació. Hi va haver més d'un miler de persones lesionades o ferides quan la policia va atacar aquesta gent que reivindicava la independència de Catalunya. Això no hauria de passar a Europa.
Uns premis enderroc que han distingit, per exemple, els Catarres, Clara Peia, també Joan Dausà, Alfred García o Rosalia. 6 minuts i les 7, ara tornem.
Anna, quin vestit! Estàs guapíssima!
Sí, encara que em sobraven 2 quilos.
Així estàs estupenda!
Perquè els he perdut gràcies al pack express de Naturhouse, amb què pots perdre fins a 2 quilos en 2 dies.
M'interessa!
Doncs entra a Naturhouse.es o truca al 902 15 14 14.
Ai, tinc unes ganetes de fer un viatget per Setmana Santa que no t'ho pots ni imaginar.
A tu el que et cal és un estiu en miniatura.
Doncs tens tota la raoneta.
Prepara't pel millor de l'estiu, però més concentrat. Arriben les vacances de Setmana Santa de Viatges al Corte Inglés. Com les d'estiu, però en miniatura. Europa, creuers, el Carib o les nostres costes i illes. Amb el millor servei i totes les garanties. Aprofita la Setmana Santa amb Viatges al Corte Inglés.
Vesteix la taula amb elegància. La Vanguardia t'ofereix la vaixella de porcellana Vidasoa, un joc de 18 plats, 6 sopers, 6 plans i 6 de postres en una única entrega. Reserva-la ara o compra-la per només 49,95 €. Amb La Vanguardia. Centres de recollida Condi Supermercats.
Ai, amor, què fa la policia baix?
Doncs que aquest cap de setmana han robat els veïns el 5è.
Aquest cap de setmana? Doncs no ens hem adonat de res.
Ni ells ni ningú. S'han assabentat ara, que acaben d'arribar de passar uns dies fora de casa.
Protegeix el que més t'importa amb Securitas Direct, la companyia amb més experts protegint la teva llar. Truca ara al 900-44-45-46 46 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 900-44-45-46. 46.
Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
27.479. 2, 7, 4, 7, 9.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys va ser...
17, 0, 1, 7.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia i recorda que amb els sortejos de l'11 la il·lusió es compleix.
El món a RAC 1.
4 minuts i les 7, els esports.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
El València serà el rival del Barça a la final de Copa el dissabte 25 de maig al Benito Villamarín. L'equip valencianista es va imposar per 1-0 al Betis en el partit de tornada amb un gol de l'internacional espanyol Rodrigo al principi del segon temps.
A l'anada el resultat va ser d'empat a 2. Feia 11 anys que el València no arribava a una final. A tot això ja sabem com serà el repartiment d'entrades. L'estadi Benito Villamarín té capacitat per 61.000 espectadors, però l'aforament es reduirà fins als 58.000 per motius de seguretat. Tant el Barça com el València disposaran de 23.500 entrades, un 40% del total de l'aforament. Les 11.000 restants seran per compromisos de la Federació Espanyola. El Barça, que per cert jugarà aquesta final com a local per antiguitat. Serà la quarta final de Copa que jugaran aquests dos equips. L'última va ser, però, fa 48 anys, el 1971. Per cert, que en clau Barça, Jordi Alba ha renovat fins al 2024 amb una nova clàusula de rescisió de 500 milions d'euros.
El Real Madrid ha destituït Álvaro Benito com a entrenador del juvenil B per uns comentaris que va fer durant la retransmissió del clàssic de Copa a la SER.
Benito va criticar el rendiment de certs jugadors com Kroos o Casemiro després que els blancs caiguessin eliminats de la Copa amb el 0-3 del Barça al Bernabéu.
El problema está en que hay jugadores muy lejos de su nivel, muy lejos, pero muy, 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 muy lejos. Y hablo de Casemiro, que para mí no está para jugar ni un minuto ahora mismo en el Real Madrid. Los dos primeros goles, Kroos, cuando va el viento a favor, pues navegamos fantásticamente. Cuando va el viento en contra, ni sacamos ni el barco al mar.
Benito ha emès un comunicat a les xarxes on assegura que respecta la decisió del club, a més afegeix que sempre ha defensat el Madrid en els mitjans de comunicació i que en tot moment s'ha sentit lliure per parlar del club dels seus amors.
I alguna cosa més, Gerard?
Sí que la UEFA ha sancionat Sergio Ramos amb dos partits de la Champions per forçar una targeta groga al camp de l'Àjax i voler passar net a quarts de final. Ara, en canvi, es perdria uns hipotètics partits, o un hipotètic partit en aquest cas de quarts de final, l'anada. A més, el Girona obrirà la jornada de Lliga al camp del Rayo Vallecano a partir de les 9 de la nit aquesta nit, i també hi ha clàssic avui al Palau, també en directe a RAC1, clàssic d'Euroliga, Barça-Madrid, amb la retirada de Navarro.
Si ets urbà i salvatge a parts iguals, et presentem el nou SUV Ford EcoSport totalment equipat per 125 euros al mes. Amb navegador, pantalla tàctil de 8 polzades, control de creuer, llums LED, sensor de pàrquing, vidres de privacitat, tot per 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, quota final 7.385, 49 mesos, 9,33% TAE. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes. Condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
I el diàleg fins a les 7, David Solans, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, comencem amb el judici, que ahir va ser un dia carregadet. Rufián es va referir subtilment a l'advocat de Vox, Ortega Smith, com a agente Smith, el dolent de Matrix.
¿Tiene usted algún obstáculo para responder a alguna de las partes de este procedimiento?
No, concretamente responderé al señor Smith y a su compañero, al representante de Vox, al señor Smith.